Eixos Camins és el nostre dia de reflexió, de mirada social, el nostre dia en què ens interessem en altres realitats, en què us ajudem també a reflexionar amb nosaltres. I mireu, actualment les dones representen només l'11,71% de les persones que viuen en situació de carrer, és a dir, sense llar, a Barcelona, segons les últimes dades recollides pels equips d'intervenció social municipals el passat mes de setembre. Aquesta xifra, que a priori pot indicar que les dones no estan patint situacions d'exclusió residencial severa, amaga una realitat que malauradament existeix i que fins fa poc temps semblava invisible. El sensellarisme femení és majoritàriament ocult perquè no s'expressa de forma evident a la via pública. És diferent, té els seus matisos. Ara els coneixerem una mica més. La Llavor és el primer centre exclusiu per a dones sense llar. Es tracta d'un centre residencial d'inclusió i està gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Aret. Charo Sillero, bona vesprada. Benvinguda. La Charo Sillero és responsable del centre residencial La Llavor, que us parlava ara, de Sant Joan de Déu Serveis Socials, i ha tingut a bé visitar-nos. Moltes gràcies per venir a aquestes hores aquí a Ràdio Estel per parlar-vos de la vostra tasca. Charo, l'exclusió residencial que pateixen les dones es viu de portes endins, de formes molt diverses. Dones que intercanvien serveis a canvi d'un sostre, fórmula molt habitual, per cert, en l'àmbit de les cures o del treball domèstic. Dones que dormen temporalment en llars de gent coneguda, per exemple. Dones que relloguen habitacions que no sempre poden pagar. Dones que sostenen relacions violentes per no perdre el sostre, és a dir, és aguantar o sortir de casa sense res. Una realitat molt dura i de la qual se'n parla relativament poc.
Molt poc, encara que afortunadament durant aquests últims anys sí que hi ha estudis, investigacions que han fet evidenciar aquesta realitat totalment oculta, no? També va haver-hi un punt d'inflexió que va ser la pandèmia, que a través d'aquesta crisi sanitària social va evidenciar aquest sensellarisme.
Va desemmascarar una mica tot aquest submón, la pandèmia, perquè clar, aquestes persones, aquestes dones, per exemple, que vivien en casa de persones a canvi dels serveis, doncs van haver de marxar i es van quedar, de sobte es va veure més.
De fet, nosaltres vam obrir portes l'1 d'octubre del 2020, o sigui, justament a plena pandèmia.
La llavor.
I vam assumir i començar l'atenció a dones que estaven en un dispositiu d'emergència que va habilitar l'Ajuntament de Barcelona, exclusiu per atendre a dones que es trobaven en situació de sense llar.
Em crida moltíssim sempre l'atenció, Charo, que estadísticament són molt més els homes que arriben a la situació de sense llarisme, com a mínim sobre el paper. Vale.
Clar, és que en l'imaginari col·lectiu, no? Sempre tendim a identificar una persona sense sostre com la persona sense llar, no? Però com tu bé deies al principi, una dona pot no estar tan representada en una situació de sense sostre, que no deixa de ser la cara més cruenta i més dura del sensellarisme, però això no vol dir que estiguin patint una situació de sense llar, no? Perquè estan més representades en altres categories, no? No acaben en una situació de carrer, tot i que algunes, malauradament, sí que acaben.
Quin és el perfil d'aquestes dones que pateixen aquesta situació?
El perfil és molt divers. Nosaltres no ens agrada tampoc catalogar les persones, perquè cada persona és un món. Tenim, per exemple, estem atenent a dones que han patit aquesta situació d'arrel de la pandèmia, està treballant de manera molt precària en habitatges, no? I a canvi d'un sostre, i moltes vegades sostenint situacions d'abusos. I n'hi ha d'altres que pateixen un sensellarisme crònic, no? O sigui, la situació és molt diversa.
Què s'està fent ara mateix per donar resposta a aquesta necessitat? La Llavor, això està clar, és el vostre centre, és una resposta per posar solució, però hi ha alguna iniciativa més? Perquè clar, això és una resposta temporal, La Llavor.
Sí. Es crea com un centre residencial temporal, sí, perquè nosaltres ens enfoquem als objectius de la persona, és a dir, ningú vol estar tota la seva vida institucionalitzada, no? Vol tenir la seva llibertat.
És que tampoc és natural.
La seva autonomia, sí. Això mateix. Aleshores és un centre temporal. No obstant, amb dades de l'última avaluació, més del 37% de les dones que nosaltres hem atès passen a incorporar-se a programes de Sant Joan de Déu Serveis Socials, com pot ser d'habitatges, no? On es fa una atenció més allargada del procés d'atenció. No obstant, en relació a la temporalitat, tenim una estada mitjana de 320 dies. Això vol dir que la temporalitat s'ajusta molt a la situació de la persona. És a dir, n'hi ha dones que potser necessiten 6 mesos, 9 mesos per iniciar un procés de recuperació i d'autonomia. N'hi ha d'altres que per altres factors interseccionals, no? Que agreugen la situació de vulnerabilitat, com pot ser la situació administrativa, no? L'edat també és un altre factor que agreuja o no la situació de vulnerabilitat, necessita més temps, no?
Darrerament s'ha revisat molt el model d'atenció, no?, a les dones sense llar, segurament a causa d'aquesta visibilitat de lo que abans era prou invisible, on la perspectiva de gènere és clau, no? A Barcelona ara es disposa de 3 serveis específics per a l'atenció al sensellarisme femení que compten en total amb 107 places. El centre de primeres atencions Sarrià, que té 41 places, abans era mixt, ara és només per dones sense, en aquesta situació. Els centres residencials Violeta, amb 26 places, que treballen per la reconstrucció del projecte vital de les dones. I després tenim el vostre centre d'inclusió, La Llavor, amb 40 places. Clar, 107 places en total. Són suficients?
Mai són suficients, no? I la prova la tenim aquí a Barcelona, per molt que cada any, no?, l'Ajuntament, les entitats, estem treballant per incrementar el número de recursos, no? No són suficients per absorbir tota la demanda. No?
Per tant, encara queda recorregut.
Queda. Expliqui una
anècdota. Sí, Xavier, endavant.
Bueno, la Charo no ho sap, jo de fet no la coneixia, la Charo, però ja fins i tot jo als meus estudiants un cop els he posat a l'examen La Llavor.
Ah, sí?
Analitzessin La Llavor en un examen, un estudi de cas sobre disseny de polítiques públiques, justament per aquesta perspectiva de gènere que estan aplicant. O sigui que ja inclús són objecte d'estudi a la Facultat de Dret de Barcelona.
Perquè aquesta perspectiva... Bueno, molt bon apunt, Xavier, fixa't, ja teniu... Esteu arribant a les universitats, Charo. Aquesta perspectiva de gènere, quins matisos té?
La perspectiva de gènere és mirar l'entorn amb aquestes ulleres, precisament, no? Amb uns ulls que siguin conscients de que existeixen desigualtats de gènere i que són necessàries abordar-les des del nivell micro, que és més, no?, l'atenció a aquesta individualitat, no?, aquesta centralitat de la dona, i també, òbviament, amb mesures macro, no?, amb polítiques socials i de protecció i de prevenció que efectivament lluitin contra aquestes desigualtats. Si volem el dia de demà, no?, caminar cap a una igualtat de gènere i aconseguir una societat més justa, més responsable, més equitativa, és imprescindible treballar en base a la perspectiva de gènere.
Com arriben les dones fins a vosaltres?
Doncs arriben amb com o
de quina manera?
De quina manera?
Sobretot de quina manera, perquè les situacions seran molt diverses, segurament totes complicadíssimes, clar. Però com s'arriba? Com us arriben a vosaltres?
Nosaltres és un centre derivat, és a dir, és un centre, no és de porta directa, sinó que és necessari que hi hagi una derivació, no?, en aquest cas, i una acceptació per part de la persona d'accedir-hi al recurs. Ens trobem, doncs, això amb dones molt diverses, amb unes situacions vitals brutals, no?, i amb molta capacitat de resiliència, no? Són dones molt lluitadores que, a pesar de les dificultats de la vida, no?, i de les seves situacions personals, són capaces d'aixecar-se cada matí, anar a treballar, formar-se i no llançar la tovallola.
També dic una cosa, tinc claríssim, jo com a mínim, és opinió personal de Rafa Sanahuja, presentador del programa, que les dones teniu una força i una valentia que nosaltres mirem una mica de lluny, perquè els homes tenim menys esquelet en general a la vida, de seguida ens menja qualsevol cosa i vosaltres aguanteu molt. I allò essencial, o sigui, de quina manera les acompanyeu al centre, l'equip de professionals, què és el que penses que és essencial per a elles?
La flexibilitat en l'acompanyament i en l'atenció, no?
O sigui, que se sentin que les mireu als ulls, no?
Sí,
podríem...
sobretot amb una mirada molt horitzontal, no? Molt de tu a tu, construint la confiança i el vincle, és bàsic i necessari perquè en el dia de que es pugui assolir, no?, el que és el pla de treball, que diguem és el far que orienta a la persona i a l'equip, doncs es pugui caminar cap a aquesta recuperació.
No sé, el professor Xavier Torrens té alguna pregunta per rematar la conversa?
No, jo ara un cas concret, no?, d'una dona real que està al carrer. Jo recordo que aquesta dona, crec que és brasilera perquè parla sovint portuguès i tal.
Que la coneixes tu?
Sí, estava abans en una oficina, davant d'una oficina bancària d'aquestes tancades, però sí, van omplir d'una altra cosa, en la qual la van fer fora. La senyora ara està a prop, de fet, de l'escola industrial. Igual la visualitzes. Clar, aquesta senyora, jo crec que, o sigui, no sé si ha anat algú, no ha anat algú, però inclús veus que per ella és com si fos casa, perquè escombra el seu espai, diguem-ne, no? Cosa que quan veus algun home a l'espai... No hi ha aquesta tasca domèstica, diguem-ne.
És que al final que diu el professor...
Com aquesta dona pot tenir un vincle? Perquè en principi ella no coneix la llavor ni coneix cap altre centre. Com pot arribar a tenir un vincle?
Això es construeix a través dels equips de carrer, no? L'Ajuntament de Barcelona i alguna entitat social, com pot ser Arrels, tenen equips de carrer i el que fan és anar construint aquesta, no?, apropant-se de mica en mica, construint aquesta relació més de confiança, i en el moment de que la persona estigui, doncs, preparada per donar el salt, doncs seria aquest el moment, no? Afortunadament s'està construint també, igual que està la Violeta, no?, el centre de centre residencial de CIS, no?, que treballa més des d'un perfil de prevenció. Nosaltres treballem amb un perfil més avançat, no?, d'exclusió social. Està en marxa la creació d'altres equipaments per, en aquest cas, atendre la singularitat de la dona en situació crònica al carrer.
Charo Sillero, si em permets, tens un treball, ets la responsable del centre residencial La Llavor de Sant Joan de Déu, serveis socials, però aquest treball no es pot fer sense cor i sense valentia i sense vocació. Ho hem parlat mínimament quan has entrat a l'estudi, però és que ja se't veu als ulls. Per tant, molts ànims. Gràcies. I gràcies per aquesta tasca, perquè és essencial per a tantes persones.
Moltes gràcies.
I gràcies per venir a visitar-nos i explicar-nos.
A vosaltres.